Yes, es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Com sempre, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre. Encantat de parlar amb vosaltres i d'estar aquí per explicar històries. D'entrada, inevitablement, moltes històries se'n van cap a València, cap a la Dana, cap a aixecar les orelles de cara al que ha passat i del que pot passar, perquè això es pot repetir. És així, així les boles estan dins del bombo, i ahir ja ens ho explicaven conforme a tota aquesta tensió i aquesta època, i sobretot els resultats de la subtropicalització del clima mediterrani. Això què significa? Això significa que continuarem tenint danes, perquè ho hem tingut sempre, les danes, inundacions, hi han hagut sempre, aiguats forts com el de València, hi han hagut. A Catalunya hem patit parell, el 62, per exemple, 1962, del segle passat, vull dir. Però els que vindran, possiblement, i això diuen els meteoròlegs, els climatòlegs, possiblement, seran violents. Cada cop aquests episodis extrems no és que seran o apareixeran més sovint, però sí que quan apareguin tenen moltes cartes de que siguin més violents, o amb aquesta violència dopats, per dir-ho d'alguna manera. Més del que habitualment són. Bé, després ens queda tot aquestes aiguats, tota aquesta situació i tot l'esperit solidari que desperta situacions com aquesta. Moltes vegades el que passa, i això ho saben molt bé a La Palma, amb el volcà i altres qüestions, que després el temps, com un rodillo, lo aplasta todo y aparece el olvido. El olvido. Esperem que això, doncs, tant per La Palma com tots els damnificats de València, no sigui així. Però en el moment, l'esclat de solidaritat hi és. La reacció solidària hi és. Però això té un punt. Tenir precaució. Les precaucions, quan hi ha una inundació a qualsevol part, en aquest cas el tema és per València, per aquesta aigua estancada, i ja no és només l'aigua estancada, estem parlant d'aigua estancada perquè aquesta aigua està contaminada amb aigües fecals, amb benzina, amb olis, amb fang contaminat. Vull dir, tenim un problema. Aquí hi ha un problema. Per què? Perquè, a més, de les 107 depuradores que hi ha, no hi ha més, però hi ha 107 depuradores que estan espatllades, i això significa que aquestes aigües negres, aquestes aigües residuals, van a parar al mar o es queden estancades, o es queden estancades allà on s'estan buscant, i els serveis d'emergències i voluntaris estan fent feina. I això què significa? Significa un perill de malaltir. Agafar una bactèria, un virus, un E. coli, no oblidem que són aigües contaminades. Quines són les precaucions que han de tenir els voluntaris en aquestes situacions? Quines són les precaucions? O qualsevol aiguat que hi pugui haver a un poble o una ciutat de Catalunya, quan surt tota l'aigua del clavegueram i es necessita que hi vagi gent, evidentment no hi ha cap comparació amb el que ha passat a València, però què s'ha de fer? Quines precaucions s'han de tenir els voluntaris que treballen a la zona zero de la Dana, per exemple, o la zona zero de qualsevol aiguat? Què s'ha de fer? Tenim al telèfon el senyor Daniel López Acuña, el doctor Daniel López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de la OMS en aquestes situacions, i que, a més, té una experiència sobre el terreny d'haver estat en zones de grans catàstrofes naturals com les que hem viscut o estem vivint a València, no? Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué riesgo hay de una posible epidemia con el agua estancada, que, por ejemplo, hay en Valencia agua estancada y contaminada, claro?
Sí, tenemos un problema que es doble. Son aguas estancadas, pero también son aguas contaminadas. Y esto, pues lo que se produce fundamentalmente porque se ven rebalsadas todos los conductos de agua y todas las alcantarillas por una riada de esta magnitud. Y esto genera una contaminación con aguas fecales, con aguas negras, con aguas de desechos sólidos en el barro y el agua estancada que está presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El riesgo, por supuesto, de una transmisión de enfermedades de origen bacteriano o viral de carácter infeccioso transmitidas por el agua, de transmisión hídrica.
Sí.
Es decir, que se produzcan gastroenteritis con unas diarreas severas, vómito y deshidratación. Generalmente puede ser por bacterias como la Escherichia coli o puede incluso ser una contaminación por el virus de la hepatitis, para poner hepatitis A, para poner dos ejemplos. Entonces, el gran problema se vuelve el agua potable en todos estos días posteriores a la catástrofe. Y se vuelve prioritario el que la gente pueda consumir agua embotellada, agua potable, y que cuando se restablezcan los suministros de agua, se lleve a cabo una vigilancia muy estrecha de la calidad del agua y del grado en que esté o no contaminada.
Esto no debería ir más allá de un problema puntual hasta que todo esto se solucione, ¿eh? O sea, no nos enfrentamos a una gran catástrofe epidemiológica en la zona, ¿no? Digo yo.
Yo pienso que no estamos ante una gran catástrofe epidemiológica, ni mucho menos. No estamos en una situación en donde podamos decir es inminente una epidemia de cólera, por ejemplo.
Entiendo.
Pero lo que sí es que tenemos que tener claro es que sí hay riesgos de enfermedades de transmisión hídrica, pero no riesgos de una epidemia masiva de alguna enfermedad como cólera o otras enfermedades de transmisión aérea que nos haga tener que tomar otro tipo de medidas. Las medidas fundamentales son agua potable, restablecer el saneamiento básico y asegurar una alimentación higiénica y un acceso a los alimentos. Claro, hay otros problemas sanitarios que no son solo los epidémicos, pero quizá para terminar con el tema epidémico, hay dos cosas a señalar. Hay mucha gente que está hablando de una epidemia inminente de tétanos. Bueno, no, eso yo creo que no es correcto, no es adecuado, no es objetivo. El tétanos o la bacteria que produce el tétanos está presente todo el tiempo en el ambiente. Lo que hay es un riesgo elevado de contraer tétanos si se produce una herida en superficies sucias y contaminadas, que es la situación en la que se está operando. Entonces, de ahí la importancia de que quienes están particularmente haciendo limpieza o participando en el rescate en forma activa, si no tienen una vacunación reciente, un refuerzo reciente de la vacuna de tétanos, sí reciban una vacuna de tétanos. Pero no es un tema de vacunación masiva de toda la población, ni como en algún momento lo han señalado las autoridades autonómicas, un riesgo de una epidemia de tétanos. No, es un riesgo de casos de tétanos en personas que se hagan alguna herida y que no tengan la protección inmunológica. Recordemos que todos fuimos vacunados contra el tétanos en la infancia, pero no necesariamente todos hemos tenido un refuerzo de la vacuna de tétanos recientemente.
De acuerdo.
Y la otra cuestión, sí señalar que los cadáveres humanos no suponen un riesgo de epidemias. Eso no es ni aquí, no solo en esta riada, en todos los desastres naturales de inundaciones, riadas, tsunamis, se producen, por supuesto, muertes por el arrastre del agua, por el ahogamiento, cadáveres que muchas veces están en descomposición, pero esto no entraña un riesgo de epidemias masivas de carácter oscuro, por así decirlo, que muchas veces se dice así en algunos bulos, en algunas informaciones falsas, o incluso algunos medios se hacen eco de estas informaciones planteando un riesgo que no existe.
De acuerdo. Bueno, supongo que todo esto, Daniel, que explicabas, es aplicable a cualquier inundación que deje aguas estancadas, que tengan este componente de aguas negras, de este tipo de contaminantes.
Absolutamente. Vamos, en la experiencia de trabajo que hemos tenido de años con la Organización Mundial de la Salud, pues hemos visto esta situación en el tsunami del sudeste asiático en 2005, en las grandes inundaciones de Pakistán que inundaban casi la tercera parte del país y en otras inundaciones locales. Es decir, este fenómeno es así y por eso es importante el agua, el saneamiento básico y el abasto de alimentación higiénica y limpia. Ahora sí, quizá no dejar de mencionar una cosa que además de este riesgo de enfermedades infecciosas de transmisión hídrica, hay también un gran impacto psicológico en la población que requiere de un dispositivo fortalecido de atención psiquiátrica, atención psicológica, de salud mental, y eso no puede minimizarse, no es únicamente las personas que hayan tenido familiares que han sido víctimas mortales, sino es el impacto que tiene la pérdida de todas las formas de vida, todos los enseres domésticos, todos los negocios o establecimientos que se tenían en bajos. Y esto pues genera un impacto muy grande, un estrés postraumático y una situación que requiere consideración y atención.
Pues doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, oye, muchísimas gracias como siempre por tu disponibilidad y por las explicaciones que nos has dado, muy amable.
Encantado, mucho gusto.
Aquí esta es la situación y la prudencia que s'ha de tenir, però no això, sinó com parlava el doctor Daniel, doncs és bàsicament extensible a qualsevol situació semblant, que espero i desitjo que no siguin gaires. Mira, després ja us avenço, que a la una, ja entrats en migdia, en parlarem d'una qüestió molt, molt relacionada amb tot això. I és el tema de les infraestructures. Sota la primera pregunta que ens es passa pel cap, si és que Catalunya està preparada per una cosa així. Bé, per 4.000 metres cúbics per segon no està preparat ningú. Ningú, perquè això no ho para ningú. Això és cert. Però, si ho tens adaptat adequadament, segurament pots minimitzar més la desgràcia. Aquesta seria la clau, perquè, clar, ja més, en el pic, si mirem dades de l'aiguat, en el pic màxim van passar 4.000 metres cúbics per segon. Això acaba amb tot. Ja pots estar tot lo preparat que vulguis, que això et toca i fa mal sí o sí. La clau està en intentar minimitzar les coses. Bé, de seguida parlarem de solidaritat i parlarem de solidaritat amb València i de com està funcionant i d'aquest despertar, bàsicament, de tota aquesta solidaritat que, afortunadament, desperta coses com aquesta. És la part amable, podem dir, d'una desgràcia com aquesta. De seguida en parlarem. Però abans, heu parlat de... O teniu clar com és la salut del vostre cor? Clar que sí. Doncs mira, InScore. InScoreBCN.com. InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més, una de les claus és que ofereixen aquesta atenció ràpida i que programa la teva visita per quan ho necessitis. Quan ho necessitis tu, no ells. Tu, aquesta és la clau, i la rapidesa, bàsicament. El telèfon 93 425 19 62. 93 425 19 62. InScore està al carrer Folgueroles de Barcelona. InScoreBCN.com. Escolta'm, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La Dana ha mostrat l'horror com mai s'havia vist. Bé, això de com mai s'havia vist sí que ho havíem vist alguna vegada. El que passa és que nosaltres érem molt, molt, molt petits. Podem recordar les inundacions del Baix Llobregat, del Besòs, del Llobregat l'any 62, per exemple, o del 71, que van ser aquelles inundacions que ens va tocar aquí a Catalunya. I aquella del 62 estem parlant de més de 800 morts, pràcticament 1.000 morts. El que passa és que el que per el planeta Terra és una qüestió molt petita de temps, per nosaltres és com si hagués passat tota una vida. El que passa és que, malauradament, aquesta dona valenciana, a València, ens recorda lo vulnerables que són davant la fúria de la natura. Bé, també, davant de l'horror, hem vist la part més solidària de la societat. Si no hagués estat pels veïns i veïnes de València i pels milers de voluntaris que aquests dies han ajudat en tot allò que han pogut, segurament no em vull ni imaginar com encara estaria tot i com de mica en mica s'hauria traurien el cap, no? Avui volem reconèixer tota aquesta feina que s'està fent tots els voluntaris, i per això la Mar Puerto ha parlat amb un que, juntament amb d'altres companys de feina, s'han organitzat perquè arribi tot a on ha d'arribar. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Explica'ns la situació.
Doncs hem parlat amb l'Albert García Llopart, que forma part de tots aquests solidaris i solidàries que aquests dies han donat més exemple que no pas d'altres, que potser l'haurien d'haver donat abans. Si no arriba a ser per ells, res hagués pogut estar com està ara. Encara queda moltíssim per fer en aquesta catàstrofe, però ell, juntament amb altres companys de feina, van decidir que havien de fer alguna cosa, i el que estava al seu abast era el que acostumen a proporcionar al seu dia a dia en els hotels on treballen, llençols i també productes d'higiene.
Pues nostra empresa es dedica a renting per hotels i tenim servei de bugaderia industrial a Barcelona i a Madrid, i treballem per hotels, sobretot, i bueno, pues teníem un excedent de material que tenim sempre en magatzem, i de llençols i tovalloles, i bueno, hem pensat que és un material que tot el que està passant allà els hi podia venir molt bé amb tota aquesta gent, tant els voluntaris que han acudit allà com a la gent que ho estan perdent tot. Hem fet també un enviament de productes de neteja, de lleixius, de clor, d'elements per poder netejar.
Tots ho han estat fent sense ànim de lucre i sense interessos polítics amagats al seu darrere. I precisament això és el que denuncia per totes les traves amb les quals s'han trobat pel camí. Explica que ha estat una tasca molt complicada, no per aconseguir el material, sinó pel descontrol que hi ha.
No hi ha interlocutors per parlar, ningú organitza, no saps on va parar el teu material. Vam tenir va ser una mica una odissea, perquè sembla ser que allà hi ha de tot, en aquest moment, està tot descontrolat absolutament. Em van donar uns contactes, teníem uns contactes allà de gent, sembla que aquests contactes no eren fiables, les expedicions anaven a parar puestos de molt dubtosa solvència. Aleshores, finalment, bueno, contactant amb Guàrdia Civil, per dir, bueno, escolti, donguin algun contacte que això sigui solvent. Els ajuntaments no organitzen res, no tenen res organitzat. Finalment, doncs, a través de Càritas Diocesana, han seccionat la mercancia a ells i ells faran la distribució i es faran les coses com s'han de fer, no?
Com bé ha afirmat Llopart, aquestes tragèdies treuen la part més bona i alhora també la més dolenta de la societat. La bona, aquests voluntaris i la solidaritat de la gent, i la dolenta, els que intenten, doncs, aprofitar-se de tot això. D'aquí la importància també d'assegurar-se i saber on van les donacions que fem.
Sí, senyor, i precisament la Guàrdia Civil, ja que posem tot això sobre la taula, Marc, la Guàrdia Civil ja ha advertit que vigilis i vas a donar diners per ajudar els damnificats per la dana, perquè no només la Guàrdia Civil, sinó també l'Organització de Consumidors i Usuaris estan alertant de les parts més frívoles i més desalmades d'això, no?
De fet,
d'intents de frau a través de trucades telefòniques per demanar diners.
Exacte. De fet, el que moltes persones estan fent també, a part de, per exemple, l'Albert, no?, que ho han fet a distància, han enviat un camió cap allà, molta gent que va ho dona a mà a les persones afectades, no?, per tal de que sàpiguen que arriben de primera mà les donacions i que no, doncs, pot ser que es quedi pel camí.
Així que vigileu, i repeteixo aquesta advertència tant de l'AGU com de la Guàrdia Civil, vigileu, perquè a través de trucades et demanen diners i dades personals, com per exemple de la compte bancària, i atenció, així que primer, abans de tot això, s'ha de verificar la informació de les ONG o associacions amb les que aportem els diners. És perfectament factible, i sobretot a certes edats, que ets o més confiat o el que sigui, que davant de tot això, doncs, vulguis donar i vulguis ajudar, però assegura't que els teus diners, allò que dones, sigui més, sigui menys, doncs vagi on ha de parar. Així que no et refis, perquè los desalmaos siempre tienen la pistola cargada per aprofitar-se de desgràcies. A més, ho hem vist en els saquejos, en els robatoris que hi ha hagut a
sí,
València, que eren una de les queixes que hi havia de la població conforme a la situació de seguretat, ja no només policial en aquell moment, sobretot les primeres nits, sinó la presència de l'exèrcit, doncs també no només per ajudar a la feina de tornar tot al seu lloc, sinó també una feina de recolzament de seguretat a la zona.
Exacte.
Mare meva, i sembla mentida, però és que és així, sembla mentida aquesta part tan... que t'ho paràs a pensar i dius, ostres, hi ha persones que tenen la manca d'empatia, la manca de... la crueltat de... en un moment com aquest, entrar als cotxes de les persones que estaven allà mortes per robar, d'entrar a saquejar ja gran magatzems. Però no per emportar-te el menjar perquè és una situació d'emergència, no emporto els plàtans o emporto les conserves, no emporto els televisors i els ordinadors, no emporto les patates o no emporto els ganxitos o les bosses, no, emporto els televisors, els ordinadors, tot el que... la situació material que després es pugui vendre. I no només això, sinó que a més ja no s'està sobre el terreny a robar, sinó a més que aquesta gent s'aprofita i fa aquestes trucades per intentar pispar-te les teves dades i robar-te els diners aprofitant la teva bona voluntat. És la part fosca de ser humà, capaç de lo mejor i de lo peor. Vaya charla que hago de aquí ahora, ¿eh? Vaya meva, yo, en fi, perdoneu, ¿eh? Porque es que aquestes coses indignen una mica i tens aquesta situació de voluntarietat. Un dia obrirem telèfons i també podreu parlar vosaltres i no només jo donant aquestes xapes. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt. De seguida parlarem amb l'Enriqueta i parlarem d'un tema que possiblement tots podem estar, tots els que practiquem, bueno, practiqueu esports, doncs podeu tenir aquest risc, i és cops, lesions i sobretot cops al cap. Cada cop més hi ha més cops al cap producte d'un cop entre dos jugadors, de la professionalització, de la manera de fer les coses. De seguida en parlarem de tot això i en parlarem també directament amb el Joan Rossinyol. Qui és el Joan Rossinyol? És un jugador lleidatà que es juga al Villanovense a Extremadura, que ha patit moltes lesions al pobre i que ens explicarà bàsicament la seva situació. Tot això en parlem de seguida, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cómo adelgazar en las próximas semanas de forma saludable, sin prisa, sin dietas estrictas, sin pasar hambre y deshacerte de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Gracias a todos, ¿eh? Pues efectivamente, si quieres perder la grasa localizada, peso y volumen, el plan 1-2-3 pues es la clave para transformar tu cuerpo antes de comilonas festivas y llegar con una media de 5 kilos menos y bajar más de 3 centímetros de cintura, rapidísimo, porque eliminas grasa, celulitis, barriguita, es drenante, te deshinchas, sin matarnos en el gimnasio. Y al bajar de peso, nivelamos el azúcar y el colesterol, Cruz.
Es el poder natural de adelgazar del plan 1-2-3, que es único, es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está clínicamente respaldado a base de plantas, minerales, vitaminas. Y mirad, vamos a ver las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar ese almacenamiento que tenemos de grasa, eliminar también las toxinas, depuramos, reducimos la ingesta de alimentos y ya perdemos 2 kilos y bajamos más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Que son pura fibra y prebióticos. Mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y bajamos 2 kilos más en esta segunda semana.
Y la tercera semana controlamos el peso y pasamos ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos bloquean los carbohidratos, que reducimos el apetito, quemamos grasa durante las 24 horas del día y el resultado en tu báscula, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Tenemos una grandísima promoción para los oyentes de COPE Cruz. Hoy de regalo el gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado y además también de regalo los 3 test, ¿eh? El detox, más el lipo, más la drena, que te viene gratis con tu plan 1-2-3. Aprovechate de esta oferta exclusiva para ti. Solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es una solución completa para adelgazar y bajar volumen corporal rápido, así que llama ya 650-51-52-53 y hoy tienes esta sensacional oferta para COPE Cataluña con tu plan 1-2-3. Y Enriqueta, ¿qué tal si ponemos las galletas de pura fibra que están riquísimas y se pueden añadir también a esta oferta?
¿Me la pides?
Te la pido.
Evidentemente, pues las ponemos porque están riquísimas, están buenísimas, son de cúrcuma y chía y te vienen también hoy de regalo junto con el gel adelgazante y las 3 infusiones. No te lo pienses más, empieza ya a perder peso, a bajar volumen porque lo vas a conseguir. El plan tiene registro sanitario, no es un medicamento y vas a ver los resultados a partir ya del segundo día que empiezas ya con tu plan. ¿Lo quieres? Pues mañana mismo lo tienes en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Infórmate, sin compromiso. 650-51-52-53.
Pues venga, vamos a ello, que vamos a perder ya de 4 o 7 kilos antes de Navidad, que tenemos ya el puesto, ya la prueba puesta hacia Navidad. Y rápido, sí, porque en solo 3 semanas vas a perder de 4 o 7 kilos. Y además el plan 1-2-3 te viene con el gel, los 3 tests y una caja de galletas. Sí. Gratis con tu plan 1-2-3 para eliminar peso y volumen. 650-51-52-53. Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunets molt grans. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha sido divertido, me equivoco.
Esport significa tenir lesions. És la part negativa, no vull ser ara... Jo hago deporte y luego tengo lesiones. Bueno, en funció de quines lesions, de quina manera, i de la professionalitat i de l'esforç. Però lesions hi pot haver tranquil·lament fent esport, no? És molt fàcil. Hi ha una de les lesions que possiblement seria de les més... Totes són preocupants, però una especialment, que són els cops al cap. Aquesta seria la lesió, possiblement, que més preocuparia. Mira, per posar un exemple, la jugadora de bàsquet Ángela Jiménez, que té de 21 anys, està ingressada, malauradament, amb pronòstic greu a la UCI de l'Hospital Universitari de Càceres, a causa d'un fort cop al cap en el partit d'aquest passat cap de setmana entre el Miralvalle i el Corcón de la Lliga Femenina 2. Per exemple, són d'aquestes coses que és un risc. Els grans locutors d'esports que tenim a aquesta casa, a COPE, a les seves transmissions, l'Ama i demés, l'Oliveros, ja parlen del perill de commoció cerebral després del xoc entre dos jugadors. I això els partits ho tenen molt clar, perquè quan hi ha un xoc on entra el meló pel mig, para el partit. Intenten parar i, ei, calma, i mirem com estan les coses, no? Ara... I aquí ve el rovell de l'ou. Un estudi de l'Hospital Clínic relaciona els cops al cap en el futbol amb un major risc per a aquests esportistes de patir Alzheimer o Parkinson, pel mal neuronal que poden patir. L'estudi diu que... En principi no s'ha de caure en l'alarmisme, eh? Calma, vull dir, això per començar. Però sí que s'han de prendre mesures. Per exemple, un exemple seria prohibir els cops de cap a la pilota als menors de 12 anys. Clar, això no és futbol, perd una mica de sentit, eh? Perquè... Això perdria... És veritat, com a seguretat sí, però si els vols ensenyar a jugar a futbol, no jugar amb el cap, també és un què. Sergi Tor, com estàs? Bon migdia.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Tu jugaves a futbol o no?
No, jo era dels dolents, a mi no m'escollien mai.
Igual que a mi, jo
no,
també.
No m'escollien mai.
Me xupava banquillo, que no te creus.
No, a part és un fet, doncs, de que ja els nens sabien qui era el bo i qui era el dolent, no? I aleshores
sí.
Tothom escollia, els capitans escollien, i jo era dels últims.
Sergi, explica't una mica...
He tingut sempre molt poca mobilitat.
Sí, mira,
cadascú més.
3-4, jo tenia, era muy patoso con la bola.
Sí, sí.
Em posaven sempre de porter i al final ni això.
Aleshores, per això em vaig fer locutor. Retransmetia els partits de classe, per això em vaig fer locutor, és cert, eh?
El que vale, vale, i el que no, pa locutor.
Exacte, sí, sí.
Escolta'm una cosa, Ser, explica'ns una mica més aquest estudi.
Sí, és un estudi que s'ha publicat ja a la revista prestigiosa científica Lance Neurology i analitza 4 partits de diversos mundials, concretament Alemanya 74, Itàlia 90, Alemanya 2006 i l'últim, el de Qatar 2022. S'escolleixen 30 partits de cada mundial i s'hi anotava per part dels investigadors cada cop de cap de la pilota per part d'un jugador o cops entre jugadors. Conclusions. Al mundial del 74 a Alemanya es registren 1.800 cops de cap. Al 2024 la xifra puja fins als 2.500. Es necessiten 334, el 33% necessita assistència mèdica. I hi ha 5 retirades de jugadors, curiosament, amb els dos últims mundials investigats, amb els dos primers, del 74 i del 90, no hi ha cap retirada de jugador per una commoció cerebral.
O sigui, hi ha un tio que s'ha dedicat a comptar els cops de cap.
S'ha de fer, no? Ha d'haver una metodologia de treball.
No, clar, sinó, sí.
Com arribem a aquestes conclusions? Però fixa't també altres dos estudis. Estudi d'Escòcia del 2019.
Sí.
Segons aquest estudi a Escòcia, els jugadors tindrien un 3,5 vegades més probabilitats de desenvolupar malalties neurodegeneratives que no pas en aquest cas de la població que no practica el futbol. Això va ser rebaixat a l'1,5 de vegades de més probabilitats amb un estudi que es va realitzar des de Suècia fa 2 anys. I amb aquest estudi del Clínic, la conclusió final és que hi ha un increment en el risc de patir un trastorn de son anomenat REM per part dels jugadors, que és un símptoma precoç de la malaltia del Parkinson. Tot i això, l'estudi del Clínic diu que no s'ha de ser alarmista, però sí que s'ha de tenir en compte aquest risc, com per exemple doncs, limitar el que seria jugar amb el cap a menors de 12 anys, de nens i nenes que practiquen futbol, perquè a més els futbolistes, com és el cas del protagonista a partir d'ara, que no ha tingut afortunadament cap mena de lesió de commoció cerebral, però sí que ha tingut moltes lesions amb el que serien de traumatismes, que s'acumulen també amb la duresa d'aquesta professió.
Doncs mira, ara saludem precisament a un jugador català que està jugant a Extremadura, concretament al Villanovense, de Segona Federació. És Joan Rossinyol, que va néixer a Lleida fa 25 anys, un tipus alt, en un 92, i que és migcampista, juga al centre del camp, i aquí a Catalunya ha jugat al Lleida, al Vilafranca o al Mollerussa. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per cert, com ha anat l'entrenament?
Bé, força bé. El problema és que arrastrava una mica de molèsties al turmell i, bueno, ara ja he acabat l'entrenament, sí.
Bé, al llarg de la teva carrera has patit unes quantes lesions, no? Són inherents, no, la vostra professió?
Sí, al final tenen a veure amb la professió, que és el futbol, no? S'ha de viure amb això, però hem d'estar tranquils perquè al final el futbol és un esport de risc i hem d'aprendre com viure amb aquest tipus de lesions.
Joan, no sé si estaves escoltant el Jerry quan estava fent l'anàlisi d'aquest estudi. Tu pares a pensar quan cops de caps dones o tens xoc o no?
Sí. Al final, degut a la meva alçada i que soc mig centre defensiu, tinc que rematar moltes pilotes de cap, i de fet la meva mare d'acabar els partits sempre em comenta: ostres, Joan, et faràs mal algun dia tant rematar de cap? I li dic, bueno, al final això forma part del futbol i tinc que aprendre a viure amb ell.
Clar, això és una qüestió. Bé, com estàs comentant, tens domini del joc aeri. Bé, què et sembla aquesta proposta, la proposta de que nens i nenes fins als 12 anys no facin entrenaments de cops de cap a la pilota?
Bé, em sembla bé, però al final el futbol de veritat, que és el que s'anirà desenvolupant més endavant, s'ha de començar a practicar. Al final sí que és perillós, però és que el futbol i la màgia del futbol té això, no? Si ja triem el joc aeri al futbol, perd molta màgia. Al final també un porter rep moltes pilotades, no sé si m'explico.
Sí.
I tampoc traiem el porter a la porteria, no? Però sí que pot ser amb nens petits, sí que potser ho evitaria més. Però ara sí que és cert que hi ha moltes mesures, no? Per exemple, abans, anteriorment, un jugador de futbol rebia un cop de cap i no es parava la pilota o seguia jugant el partit. Ara
correcte.
Ja la FIFA ja ha pres mesures i para el partit al moment i entén ràpid les assistències mèdiques, no?
Allà, els partits que ha jugat amb el Villanovense, ha passat alguna vegada això, que un xoc de cap i que s'hagi de parar el partit?
Sí, jo també he tingut uns quants, però bueno, pues un xitxó que es diu el dia següent, una mica de gel i fora, sí que s'ha de parar el partit perquè al final és una situació molt delicada i que s'ha de prendre mesures, perquè al final s'ha de tenir molt compte amb aquest tipus de lesions, no?
Però arribar a la inconsciència, no? Allò que et quedes inconscient, no?
No, a la inconsciència no. El més bèstia que he vist jo ha sigut un jugador que va rebre un cop de colze a la boca i se li van trencar dos dents. Això és el més greu que jo he vist com a jugador.
Carai, bé, quina és la pitjor lesió que has patit tu?
La pitjor lesió que he tingut jo ha sigut una rotura a l'abductor de 7 centímetres, que em va apartar ja amb unes quantes recaigudes, perquè al final tant fisios com místers i el propi jugador sempre vol tornar el més aviat possible, no? I no t'acabes de recuperar del tot bé. I vaig tenir una rotura a l'abductor llarg de 7 centímetres que em va deixar fora potser 3-4 mesos de futbol.
Carai, i després es torna a la mateixa intensitat i amb la mateixa...
Bueno, sí. Hi ha un procés d'adaptació que potser és el més difícil, no? Perquè veus com la gent porta un ritme de futbol bastant elevat i tu vas una mica més a poc a poc, però si tard o d'hora al final acabes agafant ja el ritme i et fiques ja a disposició del míster.
Escolta'm, Joan, com va el Villanovense? No estic gaire posat en la segona federació. A dures penes sigo el Barça, però llavors com aneu?
Bueno, podríem anar millor. Estem al grup 4, que és un grup molt difícil, que és el grup d'Andalusia, i ens ha tocat un grup amb mals pressupostos, però bueno, estem amb descens ara mateix, encara no hem guanyat cap partit, hem empatat 4 o 5 i hem perdut els altres, i estem en procés de sortir del descens i intentar guanyar el primer partit de casa aquest cap de setmana contra el Cádiz.
No, encara queda molta lliga, sí. Encara queda. Vull dir, això que calma i que les lesions es respectin, perquè com es cuida un jugador per intentar tenir les mínimes lesions possibles? No sé, alguna alimentació especial, perquè al terreny de joc pot passar el que pot passar, però fora del terreny de joc com es cuida un?
Sí, al final tots els jugadors portem i més en aquesta categoria, no, a segona ref, els jugadors portem el cos al límit, no? Totes les accions has d'anar al límit, i és molt important el que fas fora del futbol. Una dieta equilibrada, sens dubte, molta suplementació, omega 3, proteïna, BCA, creatina. Al final tenim un preparador físic aquí a l'equip que ens subministra tota aquesta suplementació, que ens va molt bé. I res, una dieta equilibrada, fer uns preventius abans de començar a entrenar. Per exemple, en el meu cas, que és l'abductor llarg, doncs abans d'entrenar, per exemple, tinc que fer una sèrie de preventius perquè el múscul estigui calent i no es pugui ressentir. Sempre la majoria de gent ha tingut moltes lesions i sempre s'ha de treballar previ a l'entrenament aquesta lesió que has patit, no?
Doncs, Joan Rossinyol, escolta'm, gràcies per atendre'ns, per donar totes aquestes explicacions, que a partir d'ara ja intenteu sortir d'aquesta zona de descens i que les relacions, sobretot, es respectin. Molt amable.
Doncs moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Igualment, Joan,
gràcies.
Cuida't molt, gràcies.
Gràcies, una abraçada,
adéu. I una salutació per la mare del Joan, que és normal. Mireu, les mares són així. Quan veuen una cosa així, nen, estàs bé? Nen, va bé, vigileu com va les coses. Bé, són coses que tenim. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Després ja entrarem a migdia a Cope Catalunya i Andorra. I parlarem d'infraestructures. Perquè quan tenim episodis extrems, com, insisteixo, malauradament, l'actualitat és així, l'epicentre, hi ha dos epicentres avui. Tenim a Donald Trump, que això, aquest ho deixarem ara mateix no té res a veure amb la Dana, però tranquils, que tot pot ser. I després les infraestructures. Què passa quan tenim una Dana bestia com aquesta que se't posa a sobre? Les infraestructures juguen un paper clau. Com estan les catalanes? Hi ha plans? Com juga, quin paper juga la tecnologia per poder preveure i fer infraestructures que puguin parar el cop? Parlem de seguida. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno de seguida. Fins ara.